Amb el Marc Compte parlarem de cinema una estona, com cada divendres. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia.
I comencem a la Costa Blava, el Festival de Canes, amb aquella catifa vermella tan espectacular que té. Portem ja uns quants dies de festival i, és clar, passen coses i podem començar a opinar de les pel·lícules que s'hi van estrenant. Comencem amb un nom dels grans, Scorsese, un dels noms sonats d'aquesta edició.
Sí, el ja veterà director que ha presentat la pel·lícula Killers of the Flower Moon, que compta amb un repartiment de luxe com és Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Robert De Niro i la Lily Gladstone, que van fer una entrada, jo crec que magistral, com de la seva categoria al festival. Van asseure a presentar la seva pel·lícula, que encara queden uns dies per veure la gran pantalla. I sí que interessant que segueixo comptes d'Instagram. Per exemple, una que es diu Cinefilos, que va fer una... Ells hi van una remera o una samarreta amb la cara del Martin Scorsese i el propi Leonardo DiCaprio li va firmar, el Martin Scorsese també ho va veure, li va assenyalar, molt content. I després, a la roda de premsa, li van preguntar a Leonardo DiCaprio per la importància de Martin Scorsese o per què li agrada treballar amb ell, una pregunta tipus d'aquest estil, i ell va respondre que era un director que anava a explicar històries de veritat, anava a explicar unes històries que importaven, que transmeten i que el fan sentir, que el motiven a anar a gravar amb ell, bàsicament.
Un Scorsese que ja ha triomfat a Canes, va guanyar la Palma d'Or per Taxi Driver i va ser premi a la millor direcció per After Hours i ara ha presentat Killers of the Flower Moon fora de concurs. He llegit en alguna banda que el van aplaudir 10 minuts. Això és un bon senyal, no? Un bon termòmetre.
Sí, amb això d'aplaudir molts minuts és una manera d'aquests festivals que t'avaluen el teu èxit i això també li va passar, per exemple, a Harrison Ford, que va presentar Indiana Jones 5 i va rebre una ovació també de 8 minuts aproximadament, que el van fer posar de peu, plorar i agrair aquest suport que estava rebent. Per altra banda, no tant aplaudiment que va rebre poder aquell moment, però sí que les xarxes ho han aplaudit molt, que és Natalie Portman, que a la roda de premsa de presentant May December, que fa amb Julian Moore, crec que... Ah, no me'n recordo si estic encertant la companya, però va dir que les expectatives sobre la dona són diferents dels temps i afecten el teu comportament, ho acceptis, ho rebutgis o facis alguna cosa intermitja i que definitivament estàs definida per les estructures socials que hi ha sobre tu. I llavors, comparant amb el Festival del Cinema, diu que s'espera que nosaltres, com a dones, ens comportem en aquest festival com se suposa que ho hem de fer i com se suposa que ho hem de fer de lluir i de comportar-nos. Per tant, demana una miqueta de... que no molestin tant per com han d'anar als festivals com Canes, per exemple.
Sí que treballa a costat de Julian Moore, eh? Julian Moore, Piper Curda, Jocelyn Shelfo, Hailey Wist, May December.
Ah, ho recordava bé, doncs.
Sí, sí, sí. Qui més ha passat per Canes?
Doncs un altre director que va creixent molt amb força al pas del temps, que amb el seu estil ben marcat, aquest color pastís, aquest pastel com és Wes Anderson, que també està de tornada i competeix aquest any amb Asteroid City, amb un elenc de ple d'estrelles, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Hong Chau, Willem Dafoe i Margot Robbie, i més que n'hi ha, amb aquestes pel·lícules tan característiques que té Wes Anderson. Recentment hi ha hagut una tendència a Instagram de fer vídeos a l'estil de Wes Anderson i fa molta gràcia amb la musiqueta aquella que té Wes Anderson.
I és clar, no podia faltar polèmica, no? I alguna altra que caurà abans no acabi.
Sí, ja vam parlar la setmana passada d'aquella polèmica amb la pel·lícula sobre abús o sexe, no recordo què era. I aquest cop, ha estat culpa d'un cine espanyol que havia d'estrenar una de les pel·lícules més importants, com és Cierra los ojos, de Víctor Erice, que feia 31 anys, diuen, que no presentava una pel·lícula, i es va projectar sense la presència del seu director. Disposat a tallar amb els rumors i especulacions sobre per què no havia vingut, El director de l'Espíritu de la Colmena ha publicat una carta oberta al periòdico on culpa de la manca de comunicació per part del festival i el seu delegat general, Thierry Frémaux. Per tant, Thierry Frémaux, que ja va rebre la setmana passada, aquesta setmana torna a rebre, veurem com acaba el tema. I bé, contra les fonts del certamen, afirmant que Cierra los ojos no va entrar a la competició per la Palma d'Or perquè la pel·lícula no va estar acabada fins que es va tancar la selecció dels títols. Explica que el 24 de març ja va enviar el tall final de Cierra del comitè de selecció.
Aquí no hi ha consens, no? Erice diu que sí, que havia arribat a temps, i des del festival diuen que no.
No, però hi ha el rumor que faltava el muntatge digital i la barreja de so final, per tant, estava per polir.
I fem una mica de salsa rossa, perquè jo m'he quedat parada al veure justament la catifa vermella. Ja sé que Natalie Portman demanava que no poséssim tanta pressió en les actrius i en aquest moment, però al veure arribar Harrison Ford de la mà de Calista Flockhart, l'Ally McBeal, perquè en el seu dia va ser una parella sonada quan es va formar, i no en tenia ni idea de que continuaven junts i al peu del canó els seus 80 anys. I això em va fer molt feliç veure'ls tots dos.
Ah, mira, mira que bé.
Això ha estat Canes, que encara continua, encara podrem explicar el palmarès la setmana vinent. Què et sembla? Anem per les estrenes.
Doncs sí, començarem amb La Sirenita.
Todo está cubierto! Abandonad el barco!
Desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos. ¡Ariel! ¡No!
Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también.
Pero eso es posible.
Para eso vivo.
No sé, te noto algo diferente. No acabo de caer.
¡Tiene piernas, Seratona!
No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar.
Volia esperar-me a sentir-la cantar, però és clar, no és Halle Berry, sinó la que posa la veu a la cançó en castellà. Diuen que Halle Berry ho fa molt bé, també.
Sí, és el seu debut cinematogràfic interpretant la jove Ariel, una sirena amb una preciosa veu, com estem escoltant també aquí de fons, que se sent atrapada en el món oceànic i somia sortir a la superfície. No sé si hem d'explicar gaire aquesta pel·lícula, perquè és una de les pel·lícules més mítiques del món de Disney, que ens va com enamorar i capturar aquesta petita història tan curiosa que pot ser una sirena que vol anar a la superfície, que pel seu pare i companyia no veuen amb bons ulls el contacte amb humans, perquè són perillosos, perquè pot passar de tot. Però aquí apareix la malvada bruixa Úrsula, que té aquesta perspicàcia per convèncer-te de fer el que vols fer però no pots, i amb la seva màgia convertirà la cua de la sirena en unes cames humanes a canvi que deixi la seva veu, la lliuri, perquè així la Úrsula podrà beneficiar-se d'això. Ja veurem què passarà, això ja se sap, però el Tyler també apareix, que ens trobarem amb aquest petit príncep, aquest plantat príncep Eric, de qui no trigarà a enamorar-se gaire.
Qui acompanya en aquesta versió de carn i ossos a Halle Berry?
Doncs Jonah Howard King com a Eric, David Dix com a Sebastian, Javier Bardem com el rei Tritón i a part d'Ariel, i la Melissa McCarthy com a villana Úrsula. Per tant, aquests dos veteranos que portaran aquesta salsa extra a la Sirenita.
Versió en carn i ossos, com està fent darrerament Disney, d'un clàssic seu d'animació, portat ara a l'era de Marvel. Això què vol dir? Que hi ha molta acció, molta imatge per ordinador, aquestes cançons a l'estil Broadway. Diu Fotogrames que el millor és Halle Berry, la seva veu i el seu encant destaquen la cançó Parte de tu mundo, que canta ella. Busquem la versió original, la buscarem. El pitjor, Sebastian, Scuttle i companyia, que diu que han estat mal dissenyats, que no surten molt ben parats.
Ah, és el risc, aquest petit risc a vegades.
I també recolleu una altra opinió, molt millor del que s'esperava, però tampoc és un miracle. En tot cas,
ens la mirem,
perquè tots li tenim carinyo a la versió animada de Sirenita. Explica'ns quines altres històries arriben a la pantalla gran.
Extraña forma de vida.
She was a whore, father.
A woman was found killed in town. No!
Anyone in your life,
Sinner.
Years ago you asked me what two men.
Extraña forma de vida és el nou curt de Pedro Almodóvar.
Doncs sí, és el Silva, que és un home que creu a cavall del desert que el separa de Bitter Creek amb la intenció de visitar el seu vell amic, el xèrif Jake. Fa uns 25 anys, el xèrif i la Silva van treballar junts com a pistolers sou i Silva viatja per celebrar el seu retrobament, ja que ha passat molt de temps des de l'última vegada que es van veure, però l'endemà matí li revela que Jake, que el motiu real de la seva trobada, no és simplement recordar la seva amistat. Dirigida i escrita per Pedro Almodóvar, Estranya forma de vida, està protagonitzada per Ethan Hawke, conegut mundialment per la trilogia Abans de l'Alba i molts altres projectes, i Pedro Pascal, que actua que hem vist a Narcos, Joc de Trons, Mandalorian, The Last of Us, que està en un moment de forma increïble. Rodada al desert de tavernes, a Almeria, aquesta història sobre dos pistolers que es retroben després de 25 anys, compta amb la música d'Alberto Iglesias i un disseny de vestuari de Sant Laurent, que també exerceix de productor associat.
Una història d'amor entre dos homes en clau western, un gènere que aborda per primera vegada Almodóvar, però esclar, fent-ho ell, l'aproximació és del tot iconoclasta i és un far west, un oeste, dominat pel kitsch, pel color i pel vermell que tant li agrada. He trobat un parell d'opinions que coincidien dient que aquest curt, que em sembla que dura 30 minuts, que es fa curt, que en voldries més.
Ostres, doncs, bona senyal, si és que en vols més, és que això és que deu ser molt, molt dinàmic, que li deu faltar més contingut i que deus quedar amb les ganes de visitar una segona part, si es pogués demanar, no?
Sí, sí, sembla que sí, que hi ha ganes. Anem per una altra pel·lícula?
Doncs anirem amb El Colibrí.
Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño. Mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste. Yo no la quiero odiar. A pesar de todo, a mí me gusta mi vida y no quiero que cambie.
Te he comparado con todas las relaciones que he tenido. Pero como la nuestra no existe, ganas. Ganas siempre.
Me marché. Huí en la dirección equivocada.
No fue culpa nuestra.
¡Mamá!
¡Hola!
Nunca te he sido infiel.
Nunca he estado enamorada de ti. Nunca he sido feliz contigo. ¿De verdad crees que este sacrificio cambiará algo?
Perdone que le insista. ¿Sigue enamorado de ella?
Si le hicieras daño a alguien, tú morirías.
To tràgic, el d'aquesta història, el colibrí, què explica Marc?
Doncs és una història basada en els records de Marco Carrera. A través d'ells, el colibrí, com en diuen tots els seus coneguts i familiars, aconsegueix viatjar de llarg a llarg de la seva vida, des d'aquell dia a la platja que va conèixer la Luisa, el seu veritable amor, passant per la capital italiana, el lloc on va conèixer, es va casar i va viure amb la seva esposa Marina, amb qui va tenir una filla anomenada Adele, fins a acabar a Florència amb la companyia de Daniel Carradori, un psicoanalista amic seu que intentarà ensenyar el colibrí a encarrilar per fi la seva vida després d'haver fet toms i toms tots aquests anys, perdent-se fins i tot a si mateix pel camí. Aquesta pel·lícula és l'adaptació a la pantalla gran de l'exitosa novel·la de Sandro Veronesi, escriptor italià. Està dirigida i coescrita per Francesca Archibugi, que suma en aquest llargmetratge el seu 15è crèdit com a directora en els seus 35 anys de recorregut i ve acompanyat per un equip artístic a nivell italià bastant complet, com és Francesco Favino, aquí més en altres produccions com Guerra Mundial Z o Ángeles y Demonios. Berenice Bejo interpreta Luis Leitz, el primer guarda de carrera. Marina, la dona amb què es casa i té descendència, i per casa és muníac, i l'elenc principal el tanca Nanni Moretti, que interpreta l'amic psicoanalista.
Un relat sobre l'amor, la superació i la necessitat de mirar endavant en to tràgic, com intuïu escoltant el tràiler. La premiera espanyola va tenir lloc fa unes quantes setmanes al BCN Film Fest i ara arriba a sales. Com deia el Marc, adapta una novel·la, un best-seller complex, i hi ha alguna crítica que diu que potser el seu públic només són els lectors de la novel·la. Tot i així, deixen molt bé tot el repartiment, grans actors, però sembla que la història no acaba de quallar. Com sempre diem, la mireu i opineu, i dieu la vostra. Explica'ns una altra història. Per quin anem?
Maestros.
Y el premio es para Denis Dumas.
Gracias. Muchas gracias. Y le quiero enviar un gran beso a mi madre, que ha venido sin su marido, al que conocéis bien, el que despertó mi amor por la música. Mi padre, ni una palabra, ni un mensaje, ni una triste excusa.
Estará orgulloso.
¿Por?
¿Por su hijo?
Sí, su hijo estuvo fantástico.
¿Alguien quiere añadir algo más? ¿No? Entonces podemos empezar. ¡Alto! ¿De quién es ese móvil? Diga, ha ocurrido algo. Era de la escala, que me han ofrecido el puesto.
Venga ya.
Es genial, enhorabuena.
Por la escala.
Me alegro por ti.
Tenemos un problema, que no ha sido el Dumas bueno, si me permites.
Ens expliques la trama, Marc?
Doncs sí, la família Dumas és una família francesa caracteritzada perquè la música clàssica és una part més de la família, on la professió de director d'orquestra es transmet de generació en generació. Primer escoltàvem el fill, que està recollint un premi, agraint que no està el seu pare, perquè estan una mica enfadats. El François és al cim de la seva llarga i brillant carrera, mentre que el Denis, el fill, acaba d'aconseguir la seva enèsima victòria de la música clàssica. En aquell moment, a Milà busquen un director per dirigir l'orquestra a l'escala i l'ha elegit al lloc reduït a ser el François, complint així el seu somni tota la vida. Però, de cop, truquen al fill que la secretària s'havia equivocat i havien trucat el pare envers del fill, fruit que això portarà unes tensions més endavant i unes discussions que hauran d'enfrontar per arreglar aquestes diferències.
Pare i fill ofereixen un molt bon duel interpretatiu d'aquesta adaptació d'un film israelià que ara diuen millora amb aquest nou enfoc de comèdia i l'emoció que rep. Ostres, Marc, m'acabo d'adonar que tota l'estona, quan parlàvem de la Sirenita, estava dient Halle Berry, Halle Berry, Halle Berry. I, esclar, és Hailey Bailey. Hailey Bailey.
Clar, pot confondre.
Sí, sí, clar, és que portem molts anys amb Halle Berry i ara costa, Hailey Bailey. Molt bé, doncs va, anem per una altra proposta, coses que passen. Què ens recomanes?
Doncs anem Mi crimen.
Yo soy mala actriz y tú mala abogada. Debemos 5 meses de alquiler. Mañana nos echan a la calle. Quizás son buenas noticias.
Inspector de la Sirete. ¿Tenía usted cita con el señor Monferrán?
Sí.
El señor Monferrán ha muerto.
¿Lo han asesinado?
Su repentina muerte es uno de los acontecimientos más felices de mi vida.
El señor Monferrán se abalanzó sobre mí.
Por favor, señorita.
Es un viejo verde. ¿Le caerían 5 años de cárcel?
No necesariamente. Sería en legítima defensa.
Entonces fui yo.
¿Lo admite? Soy el hombre más feliz del mundo.
Yo también. Bueno, la mujer.
Desde hace algunos años, las mujeres nos reprimen con desvergüenza.
No es posible como mujer, en 1935, labrarse una carrera y llevar una vida en igualdad de condiciones.
¡Bravo, Madeleine!
La vida parece tan diferente ahora.
Sona comèdia d'aquelles d'abans d'embolics, eh? M'agrada.
Sí, sí, de pel·lícula entretinguda que pot passar de tot. Una mica aquest toc una mica d'humor francès que vagi passant de tot en aquest París dels anys 30 on la Madeleine és una actriu maca, jove, pobra i sense talent, acusada d'assassinar un famós productor. Amb l'ajut de la seva millor amiga, la Pauline, que és una jove advocada també sense feina, resulta absolta en legítima defensa. Una nova vida de fama i èxit en teoria l'està esperant, però la veritat és a punt de descobrir-se perquè han passat més coses entre cortines, per dir-ho manera, no? François Ozon fa un autèntic retorn al passat, tornant al cinema d'època amb El meu crim, basada en la peça teatral de George Berg i Louis Bernuil, el 1934 va ser quan es va escriure. Cal valorar les dues estrelles emergents del cinema francès, com són la Nadia Tereskiewicz i Rebecca Marder, que tenen presència i complicitat a la pantalla, es nota aquesta bona sintonia.
Una pel·li plena de picades d'ullet, aquelles comèdies del Hollywood daurat, d'embolics. Diu Fotogrames que el millor és veure passar-s'ho tan bé a veterans de la talla d'Isabel Hooper o de Luchini, i el pitjor, no entrar en el joc paradògic. A mi el tràiler m'ha enganxat, ho haig de confessar.
A mi també, a mi també.
Doncs Marc, gràcies per aquestes propostes que ens fas. La setmana que ve ens retrobem divendres aquí al Penedès en xarxa.
Molt bé, fins la pròxima.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys organitza un taller de grafiti que es durà a terme a l'Espai Jove els dies 28 de juny i 12 de juliol. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, amb el suport del Jove Baix Penedès, amb el programa Fes la teva acció, organitza un taller de grafiti que es farà a l'Espai Jove. Aquesta activitat va ser la més votada pels i les joves que van voler participar en l'elecció d'entre les opcions que ells i elles van proposar en un procés participatiu que van gestionar les educadores que dinamitzen l'Espai Jove. El taller es farà els dimecres 28 de juny i 12 de juliol a les 5 de la tarda a l'Espai Jove, al carrer de la Germanor número 2. En la primera sessió, en Keor, qui impartirà el taller, els explicarà als participants què és el grafiti, quines són les tècniques bàsiques i dissenyaran l'esbós amb el qual es basarà el mural, que faran conjuntament en la segona sessió. Hi ha places limitades, així que els i les joves interessades hauran d'inscriure's personalment a l'Espai Jove o per correu electrònic a 6jove3@baixpenedès.cat. Sant Sadurní obre el termini de presentació d'obres al Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres. La Biblioteca Municipal impulsa un any més el certamen Celler de Lletres, premi literari que pretén fomentar la creació de novel·la curta en què la trama o la temàtica de la història estigui íntimament relacionada amb el món del vi o del cava. Fins al proper 4 de juny es podran presentar les obres a través del correu electrònic premicellerdelletres@sansadurní.cat, seguint les instruccions que es detallen a les bases. I enguany s'incrementa la dotació econòmica fins als 1.000 euros per l'obra guanyadora, a més de 25 exemplars del llibre editat i un lot de productes de la població. El veredicte del jurat per aquesta edició es donarà a conèixer el 25 d'octubre de 2023. Els CAP Vilafranca Nord i Alt Penedès organitzen una xerrada en el marc de la 24a Setmana Sense Fum. La xerrada es titula Apaga el tabac i encén la vida i tindrà lloc el dimecres 31 de maig a l'Escorxador. La xerrada, que anirà a càrrec de metges de família i infermeres, començarà a 6:45 de la tarda, però des de les 6, les professionals dels centres d'atenció primària estaran fent carboximetries gratuïtes als assistents. Aquestes proves serveixen per mesurar les concentracions de monòxid de carboni. Després de la xerrada també se'n faran. L'activitat s'emmarca en la 24a Setmana Sense Fum, que es commemora del 25 al 31 de maig. I acabem amb una proposta de visita guiada i caminada aquest diumenge al castell de Penyafort. Dins dels actes que commemoren el Dia Europeu dels Parcs Naturals, aquest diumenge s'organitza una visita guiada al castell de Penyafort, a Santa Margarida i els Monjos, i caminada a la Font de Sant Llorenç. El punt de trobada serà a les 10 del matí al mateix castell de Penyafort. Cal inscripció prèvia al 687-523-918 o a info@4passes.cat.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:45. Avui acabarem el Penedès en xarxa explicant dues activitats per als propers dies. Comencem a Calafell, on aquesta mateixa tarda es fa la presentació del llibre Catalunya en patir de vela, del Delta de l'Ebre al Cap de Creus. Per saber com anirà, tornem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs ara qui m'acompanya és el Daniel Romaní. És l'autor del llibre que es presenta justament aquesta tarda, Catalunya en patir de vela, del Delta de l'Ebre al Cap de Creus. Molt bon dia, Daniel, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, m'imagino que content de poder fer aquesta presentació que es farà, si no tinc mal entès, a la Biblioteca Casa Nova de Segur.
Exactament, sí, sí. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Casa Nova de Segur, a tocar del mar. I sí, sí, es presenta... Sí, he fet unes quatre presentacions i aquest llibre ja estic de gira fent presentacions. Uh-huh. Vaig fer sobretot molt a Empordà... I després també Sant Cugat, que és el meu on jo visc, i després mira, doncs ara aquí a Calafell, que hi ha molta afició també de navegants, doncs val la pena fer-ho també, sí, sí.
Com va sorgir fer aquest llibre, Daniel?
Aquest llibre explico l'aventura que vaig fer a l'estiu del 21, fent doncs, tot Catalunya en patir de vela. Em vaig inventar una travessa, de fet, en poc temps vaig planificar una travessa... Això per fer tot Catalunya de sud a nord, i la veritat és que quan feia la travessa en cap moment vaig pensar a fer un llibre, perquè sempre estic sempre tot l'any embolicat com a periodista i bastant al límit a vegades de feina, i a l'estiu volia descansar. Però després, tal com va anar la travessa i amb les peripècies que van haver, i després també amb l'afegit que a cada dia pujava un convidat d'estrella, diguem-ne. O sigui, cada dia pujava algú que m'acompanyava i amb, també amb les experiències que van viure ells. Això, doncs, al final, doncs, vaig pensar que sí que podia fer un llibre i doncs ha sortit el llibre Catalunya en patir de vela, no? Que vaig fer després, vull dir que no, pràcticament, si, quan feia la travessa no...
No hi pensaves.
Ni notes ni res. Després vaig tornar a tots els llocs on havia parat i per entrevistar gent i agafar una mica més el pols dels llocs per explicar-ho bé, no?
Clar, no és el primer llibre que portes uns quants a les teves esquenes. Però clar, aquí sortim una mica del que estàvem acostumats, no? Amb tu, pel que feia de patrimoni o pel que feia d'altres llibres que has escrit.
Sí, he fet bastants llibres de patrimoni cultural. Pel diari Ara, doncs, he tingut la sort de fer molts reportatges de museus, castells, cases amb història, cases amb personatges, després Catalunya Industrial, doncs, tot de reportatges que publico al diari, després doncs, es recull en forma de llibre a Viena Edicions, que també és l'editorial d'aquest Catalunya en patir de vela. Aquest és un llibre diferent. És diferent per uns quants motius. Perquè la temàtica, clar, no havia escrit sobre vela, sobre navegació. No és només sobre navegació, sinó també explico les peripècies que vaig viure, no? De fet, un possible títol també era Tres patins i un destí, perquè vaig fer servir tres patins per fer tota aquesta travessa, perquè dos em van fallar, però vaig tenir la sort que me'l van deixar per continuar, no? Això també és una de les coses que explico, diguem, a la generalitat de molta gent. Després també té un punt arriscat en el sentit que està escrit, no és del tot cronològic, sinó que és temàtic. En alguns hi ha capítols, per exemple, que són doncs, les fites, tot allò que veus des del mar, no? No només els fars, sinó també tots els elements de les muntanyes, els elements de patrimoni industrial. Després, per exemple, un capítol que és els llocs on em van fer fora directament, o no vaig ser benvingut, no? Vull dir que hi ha alguns ports nàutics doncs, que quan entres amb vela lleugera, doncs no...
No et deixen passar.
Bueno, no els agrada gaire, diguem-ne. Si no, ens volen els barcos grans. I a part que és complicat també maniobrar dintre d'un port, com un patir de vela, que no sé si el coneixeu, però és una embarcació magnífica per fer travessa, perquè agafa grans velocitats, però es governa amb el pes de qui la porta. Per tant, dintre d'un port on el vent és molt canviant i a vegades doncs, es para, o bé doncs, és complicat navegar amb un patir, maniobrar-lo dintre d'un port, no? I vaja, també, i perdona, que estava explicant una mica les singularitats, hi ha una altra que també trobo que és molt important, que és en lloc de fotografies, té aquarel·les fetes també per l'ocasió de l'Elisabet Capdevila, que és la meva dona, doncs, que s'ha estrenat com a il·lustradora amb aquest llibre, no? Que tindrà la presentació i explicarà el què, no? I tocarà el piano. Jo faig presentacions bastant... bastant vives, fent música, toco el piano, després ens acompanyarà una cantant, la Neus Riera, i mentre projectem les il·lustracions doncs fem música també avui aquí a Calafell, no?
Una manera també diferent, no?, de fer la típica tòpica presentació de llibre, no?, m'imagino.
Sí, a més, també faig diferent en el sentit que en lloc de fer tota una explicació, jo faig que la gent pregunti coses. Sí.
Més interactiva.
Sí, i sempre s'anima, sempre la gent pregunta, i així doncs, jo explico el que la gent té interès a saber, no? Sí, les faig molt... Bueno, intentem, perquè sí, hi ha presentacions que entenc que poden ser... Bueno, vull dir que poden ser avorrides o llargues, o no sé, intento que sigui... No? I sempre amb música. Totes les que faig, doncs, hi ha música mentre projectem les il·lustracions. Després també projectarem un petit documental d'uns 10 minutets d'una travessa que va ser la posterior, que va ser de Cadaqués doncs, fins a França amunt, amb un seguit de navegants, i ens vam animar doncs, a fer, per completar, diguem-ne, a Catalunya, vam fer fins a fins més en Munt de Salses, també projectarem aquest documental.
De fet, comentaves el tema del piano, va ser el teu avi que et va ensenyar, no?
Sí, sí, jo de petit, doncs, a casa, sí, a casa sempre hi ha hagut molta música. Quan fem una festa, la música és un ingredient que no pot faltar, no? Vull dir que el avi era professor de piano i em va ensenyar. El que passa que jo no sé si era molt bon estudiant i, per tant, he fet més aviat cançons i jazz i música, diguem-ne. La vida clàssica és bastant... necessita molta dedicació, jo m'he dedicat a altres coses. Però la música també, sí, doncs, el toquetejo el piano, diguem-ne. I sí, sí, sempre m'agrada fer música.
Déu-n'hi-do. No, no, és que, a més, és molt, molt divertit perquè quan vaig llegir una mica sobre tu, jo soc també, a banda de periodista, toco el piano, bueno, tocava el piano. És a dir, jo sí que em vaig empassar al pla del 69, que era avorridíssim.
Ah, sí, segons quin professor i quin pla, la música et fa que sigui pesada i avorrida, eh?
Sí,
sí. Sí. Però sí, la música ha d'entrar segons, bueno, de moltes maneres, però jo crec que ara s'estudia millor la música.
Sí, i tant. Escolta, Daniel, i vas passar per Calafell amb aquesta ruta que vas fer?
No, i tant, sí, sí.
I com va ser rebut?
Perquè l'ha fet sempre molt bé. Aquí hi ha una flota molt important de patins de vela, que és de les més nombroses de Catalunya.
Sí.
I de fet, bueno, de fet vaig fer parada aquí, vull dir que és un dels llocs on vaig estar i molt, sí, molt ben acollit aquí a Calafell. Molt bé, aquí hi ha un patrimoni marítim molt, bueno, molt important, eh? Vull dir que sí, sí. Justament ara aquest estiu pel diari Ara faré una sèrie de patrimoni marítim. O sigui, faré tot Catalunya, però des de terra.
Sí, que haurem d'estar pendents del diari Ara, que a més tenim un company que col·labora sovint amb nosaltres, que és el Jordi Salvat.
Oh, i tant, sí, sí.
És a dir, que estem tenim lligams aquí, eh?
Sí, sí, és un referent per a totes les terres d'aquí de més al sud, sí, sí.
Sí.
I vaja, la veritat és que, bueno, molt, molt content d'estar aquí a Calafell, no? I amb aquesta presentació d'aquesta tarda, sí, sí.
Doncs, Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al PNDS en xarxa. Que hi hagin molts èxits a seguir treballant, que la vida de periodista i d'escriptor és complexa, que t'haig d'explicar tu que no sàpigues.
És complicat. El llibre va ser una mica... va sortir ja té uns mesos de recorregut, però va sortir una mica in extremis, perquè, com et deia, doncs això ho vaig fer de més a més. I, si em permet els barbarismes, va ser un curro i uns quants madrugons de cap setmana, eh? O sigui que...
No, no, m'ho imagino. Tinc companys que també al final acaben fent un llibre. Són moltíssimes hores. Jo tinc l'espineta clavada. Jo crec que algun dia podré treure, encara que sigui una novel·la, però, bueno, la vida de l'autònom, que tu la coneixes, la vida de periodista i tot plegat, a vegades ho fa força complex, el tema.
Molt bé, molt bé. Doncs sí, com a mínim que no faltin idees i algun dia, doncs, si pots tirar-ho endavant, val la pena.
Doncs sí. Moltíssimes gràcies, Daniel, i que sigui tot un èxit aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bon dia, adéu. Bon dia.
Vilafranca celebra a partir de dilluns vinent i fins al 4 de juny la 19a Setmana de la Gent Gran. Us expliquem tota l'activitat que es generarà conversant amb el Francesc Sáez, tècnic d'acció comunitària de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Francesc, ja fa 3 anys de la pandèmia i finalment aquesta 19a edició de la Setmana de la Gent Gran recupera la plena normalitat, eh? Ara sí.
Ara sí. L'any passat la vam recuperar, però a mig gas, sense fer l'acte més multitudinari, que és el que ens temíem amb més precaució, que era la festa de la gent gran al berenar del dissabte. Aquest any ja ho tenim tot en marxa i, per tant, ja és la setmana sencera i amb tots els actes que tradicionalment programem per celebrar aquesta setmana.
Per tant, si parles de recuperar actes i dels més multitudinaris, torna la celebració de les parelles que porten 50 anys casades, no?
Correcte. No és la part de l'acte més significatiu, perquè el més significatiu d'aquest acte és el berenar de la gent gran, que en diem popularment, que és la trobada d'unes 700 persones al pavelló Firal, i això també incloem persones de residència, que les anem a buscar, per tant, unes 50-60 persones de residència. Per tant, és un acte molt característic i que la gent agraeix molt. Fa tant de goig trobar tanta gent gran de la mateixa edat, més o menys, o del mateix col·lectiu, que és l'acte que té més èxit de la setmana. Per sort, aquest any ja l'hem pogut recuperar amb tota normalitat.
D'alguna manera, també voleu que aquesta setmana de la gent gran serveixi de cloenda del curs, de tot el que ha estat passant als casals de la gent gran durant tots aquests mesos, que hi han passat moltes coses.
Moltes coses, sí. Els casals ja, per suposat, ja funcionen en plena normalitat, tot i que l'afluència als casals ha sigut molt gradual. Des de la pandèmia, els pocs mesos que vam tancar, perquè realment no vam tancar tants mesos, però l'afluència ha costat molt de recuperar. Ha costat molt. Hem vist que arrencar el casal amb activitat plena ha costat molt per l'afluència de la gent, per moltes circumstàncies, no? Per molta gent que ha deixat d'anar-hi perquè s'ha fet gran, o per por, o per temença, o per aquestes precaucions que el col·lectiu a vegades pren, no? I ara ja podem dir que sí, que ja estem també en plena normalitat de funcionament.
Què hi passa en aquests casals de la gent gran? Pels que no tenim edat d'entrar-hi, no? I passen moltes coses, i no només d'oci, no?
Sí, els casals, els dos casals, recordem que tenim, són casals heretats de l'antiga Caixa Penedès, que l'Ajuntament els va assumir amb un lloguer i que està pagant a la Fundació Pinae. En aquests casals, doncs, bàsicament, l'activitat que s'hi fa és activitat de formació i d'oci, però és un bon recurs per detectar situacions de risc, per detectar situacions de soledat no volguda. El contacte constant amb la regidoria hi és, per tant, aquí podem treballar moltes coses. No solament formar la gent gran i donar-li un espai de lleure i d'oci, sinó doncs, detectar problemes a nivell general del col·lectiu, no? Demandes, noves necessitats, etc etc. I el nivell de programació és molt variada. Al casal del Tívoli hi ha molta més afluència i molta més programació. Al casal d'avis de l'Espirall no n'hi ha tanta, però també fa el seu servei i també té molta programació d'activitat.
Ataquem aquest programa de la 19a Setmana de la Gent Gran, que arrencarà dilluns amb el pregó. A qui li heu encomanat?
Aquest any, doncs, hem buscat una dona. L'any passat vam convidar l'ex-regidor de Gent Gran, que era el Raimon Gusi. Aquest any vam pensar una dona i vam pensar en diverses persones, i la que va tenir més suport dins la Comissió de la Gent Gran va ser la Carme Via-Sunyer, que és ex-mestre de l'Escola Sant Elies, de secundària. Va ser ex-pregonera de la Festa Major.
Va ser directora també molts anys a Sant Elies.
Va ser directora, correcte, molt bé. I bueno, la Carme no em va demanar un dia de pensar-s'ho, i l'endemà la vaig trucar i em va dir que sí, que li feia gràcia fer-ho i que encantada de la vida, de poder fer aquest pregó.
Bàsicament es manté el format d'un acte per dia, no?
Gairebé, sí, en algun dia en fem dos, perquè ha coincidit de fer-ne un al dematí, però bàsicament són actes de tarda.
Què passarà dimarts?
Doncs dimarts, al dematí, tenim una proposta una mica així diferent, que ens va venir una noia que està fent temes de ioga i de creixement personal, i justament ens va proposar una cosa que es diu el ioga del riure. Vale? Per tant, s'entén la paraula, que es farà una mica d'activitat física amb tema de ioga i una mica el tema de risoteràpia, no? Una mica del riure.
A l'aire lliure.
A l'aire lliure. Ho farem, si no plou, esperem, a la plaça de la Sardana, i si no tenim l'associació de vins al costat que ens poden obrir, ho podem fer allà. A les 11 a la plaça de la Sardana, i l'acte aquest, per suposat, és gratuït i va a càrrec de l'Helena Becerro, que és aquesta noia que ens ha ofert aquesta possibilitat.
I a la tarda, perquè feu doblet dimarts que ve.
El dimarts doblet, sí, és l'únic dia que fem dos actes. A la tarda farem la típica ballada de sardanes, que l'any passat no la vam fer, doncs aquest any toca. I la farem a Sant Francesc a les 6 de la tarda. En aquest acte de les sardanes, per donar-hi una mica més d'empaque, donarem una mica de coca i cava.
Això sempre agrada.
I si fa molta calor, doncs donarem aigua fresqueta també. Vull dir que sí, i és un acte gratuït, per suposat, que tothom pot venir. I llavors ho fem a la Sant Francesc, perquè és molt més visible fer-ho al mig de Vilafranca, perquè allò ara passeja molta gent. Llavors molta gent que surt de l'escola, amb les mares, o amb el que sigui, s'aturen i estan allà una mica amb nosaltres i ballen o no sardanes, però mira, és un acte que volem fer molt visible al col·lectiu.
Dimecres també toca moure's.
Sí, el dimecres 31 doncs farem els típics balls en línia a través dels grups dels casals, dels dos casals, eh? I del tercer també del casal de la Generalitat, que també fan balls en línia, doncs s'ajunten i fan una exhibició. Una exhibició, ho farem a la plaça del Tívoli perquè és una plaça molt cèntrica i molt adequada, perquè és una plaça àmplia, podem posar també algunes cadires i també donarem coca i cava.
També?
Aquí, també. Si l'Ajuntament ja ho veieu, la casa per la finestra.
Sí, sí. Què passarà dijous?
Dijous, doncs, aquí ens va fer una proposta de fer un concert coral amb dues o tres corals d'aquí a Vilafranca, però al final ens hem quedat amb una. Per X circumstàncies, doncs ens hem quedat amb el Coro Penedès, que és el que ha aguantat la proposta, que ens la va fer la coral del Tívoli, la proposta, però per circumstàncies de la direcció i d'alguns components, doncs no ha pogut ser. Al final doncs ens hem quedat amb el Coro del Penedès, a les 7 de la tarda, al casal principal. Aquest acte és gratuït. Per tant, és qüestió d'arribar a 6:45 de les 7:05 i hi haurà lloc per tothom.
Divendres, un clàssic.
Un clàssic.
El teatre de la gent gran. Estrenen.
El Teatre Gran, us recordo que és una proposta que va fer el que va ser regidor, el Fernando García. Ell va impulsar la creació d'aquest grup Teatre Gran. No sé si recordareu, però va ser una proposta molt, molt, molt reixida, perquè es va implicar a la televisió Vilafranca, en aquest cas, Televisió Penedès, en aquest cas, i es va fer tot un seguiment d'aquesta creació de grup que es va fer al casal principal. I a partir d'aquí, doncs, aquest grup de Teatre Gran ha anat continuant la seva activitat. I aprofiten sempre la Setmana de la Gent Gran per fer una estrena. En aquest cas, aquest any l'obra és La Matança del Porc, a les 6 de la tarda a Cal Bolet, i s'ha de comprar l'entrada, que és el primer any que fem entrades online pel col·lectiu. Sabem que hi haurà dificultats per part de molta gent, però un diu altre havíem de començar, i aquesta és una de les entrades que es pot comprar online.
També poden venir a la regidoria.
També poden venir a la regidoria, i nosaltres els fem d'ordinador, diguéssim, i els hi podem vendre l'entrada allà.
Dissabte, traca i mocador amb la festa de la gent gran.
Exacte.
Aquest acte tan multitudinari que reunirà 700 persones.
Correcte, aquest és l'acte, ja, com deia abans, és l'acte que és més concorregut, és l'acte que té més èxit, diguéssim, i el que la gent gran desitja de totes participar. Aquest acte sempre s'ha fet al pavelló Firal, a la primera part del pavelló, l'entrada principal, i reunim ja, us dic, gairebé unes 700 persones, i fa un goig tremendo. Llavors, aprofitem també l'acte, com sempre suposo que ja sabreu, que les parelles que durant aquest darrer any han celebrat els 50 anys de casats o d'aparellament, tant ens fa, doncs poden venir a celebrar amb nosaltres, i jo sols hi entrego una placa, es fa una fotografia amb l'alcalde, amb els regidors, etc. Vale? Aquest acte està una mica limitat a persones de 75 anys en amunt empadronades a Vilafranca. Pot comprar dues entrades la persona que reuneix aquest perfil. Per tant, una persona que ve sola pot comprar una altra entrada, més no. I, per suposat, aquí gent que no és de Vilafranca no pot venir. En aquest cas, és l'únic acte que limitem a gent de Vilafranca.
I per rematar la setmana, la festa, diumenge, arrossada intergeneracional, avis, nets.
Correcte. Aprofitem també, ja que el dia abans hem fet servir el pavelló i tenim taules i cadires posades, doncs, per ser una mica sostenibles, fem l'arrossada allà baix. És un acte que està molt bé, això va ser una proposta del casal d'avis de l'Espirall de fa anys, i animem a que gent gran vingui amb els seus nets. Hi haurà un monitor que fa una activitat prèvia a l'arròs, on te juguen els avis amb els nets, amb diferents jocs, etc. I llavors, a partir d'aquí, mentrestant anem fent l'arròs a fora, amb una empresa que contractem, i llavors ho celebrem, aquest arròs. Recordem que per venir aquí també s'ha de comprar a preu de 3 euros la venda d'entrada per internet, si es pot, i si no, venir a la regidoria a comprar-la. I s'ha de portar el parament, sobretot. S'ha de portar, si voleu, posar les tovalles, el plat, els coberts, la copa, els postres, I la beguda. L'altre, amb aquests 3 euros, i entre el plat d'arròs, i uns, si no porteu coberts, també tenim coberts d'emergència. I un tros de pa.
Doncs només ens falta afegir que us ho passeu molt i molt bé, que gaudeixin aquests avis i àvies d'aquesta 19a setmana de la gent gran. Gràcies per venir.
De res, a disfrutar, i esperem que tinguem l'afluència que acostumem a tenir cada any, que és molta.
Segur que sí. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies, adéu.
Aquest programa d'activitats de la 19a edició de la Setmana de la Gent Gran, que comença dilluns a Vilafranca, té molta trempera, és molt intens, i amb una cançó amb trempera volem acomiadar la setmana i el divendres. Viva la vida, amb Coldplay. Bon cap de setmana i fins dilluns.
Penedès en xarxa.